Ràdio Vilafranca. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Després de dedicar la nostra primera hora de programa a descobrir la predicció meteorològica i apropar-vos la nostra prèvia esportiva i les pistes de la Roser Ferrer, ara dedicarem aquests minuts a parlar de comerç, de tendències, d'economia, tot conversant amb el president de la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès, que ens espera a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez.
Durant els propers minuts, com comentes, conversarem amb el president de la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès, Ferran Andreu. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
En aquestes primeres setmanes de l'any, en molts dels temes que tractem aquí al programa, acostumem a fer balanç de l'any sortint, del 2024, a parlar de perspectives del 2025, que és una mica el que farem durant aquests minuts, si et sembla. Comencem fent balanç de l'any que deixem enrere, del 2024, en termes de la cambra, no? Quin balanç feu del 2024?
Bé, doncs satisfactori, molt, molt, molt contents. La veritat és que empreníem un nou projecte i veiem una miqueta, primer, familiaritzar-se amb el que és la cambra, amb el que és la institució. Vam entrar al febrer i vam constituir doncs, també un consell de cambra aquí a la territorial de l'Alt Penedès. Havíem de conèixer una miqueta el funcionament també de la cambra. Coincidíem, i de fet entràvem aquest nou equip també aquí a la delegació del Penedès, amb un nou comitè executiu i, per tant, també unes formes de treballar una miqueta diferents. I, per tant, doncs, hem hagut de crear aquestes formes de treballar dintre de la cambra, on realment he de dir que ens hem sentit molt còmodes, perquè la veritat és que aquest nou comitè executiu el que vol és impulsar molt el territori, i per tant aquí ens hem sentit molt, molt còmodes i molt recolzats, amb eines per poder treballar en el territori. I alhora també doncs, és evident de tenir aquells punts de contacte, de trobar aquelles referències que podem compartir tant amb l'administració pública, amb ajuntaments, Consell Comarcal, com a entitats privades, com poden ser patronals, fundacions, entitats de formació, etc. I, per tant, doncs, conèixer-nos, presentar-nos, posar-nos a la disposició i trobar aquells punts d'encontre per poder doncs, generar valor des de la cambra i acompanyar també aquelles iniciatives que se'ns recomani.
Ferran, d'aquest primer any de mandat, d'aquest primer any com a president, a nivell personal, com has viscut, sobretot aquest encaix, no? Al final, aquest intentar fer el puzzle de vida personal, professional, la cambra, una miqueta tot.
Bé, la veritat és que fins i tot he de dir que més còmode del que m'esperava, no? Perquè la veritat és que he tingut una molt bona rebuda per part de tothom, m'he sentit supercòmode, molt còmode, en tots els àmbits, i a nivell professional doncs, també he pogut compaginar l'activitat de la cambra amb l'activitat professional, no? Moltes vegades aquestes activitats et porten a solapar alguns actes o fins i tot doncs, tens una activitat doncs, important a nivell professional i a vegades has de deixar alguna coseta, però en aquest cas ho he pogut combinar molt bé. Crec que he pogut fer un consell de cambra també molt, molt interessant, intentant tocar doncs, diferents àmbits, no només molt, un nucli dur molt, molt tancat, sinó que bastant heterogeni, i la veritat doncs, que content i satisfet, que és el que t'impulsa doncs, a poder continuar doncs, els propers anys doncs, amb energia, no? I per tant, bé, molt satisfet.
I de cara a aquests propers anys que comentes amb energia, què hi ha al calaix? Quins objectius et marques o quins punts?
Bé, crec que primer hem de fer una feina, una miqueta de pedagogia, no? D'ensenyar el que és la cambra i què es dedica, no? A vegades, quan presentes amb alguna empresa, amb alguna entitat, et comparen una miqueta amb el que és una associació patronal, no? T'equiparen una miqueta a una associació patronal més. S'ha d'explicar que la Cambra de Comerç el que fa és representar els interessos de les activitats econòmiques des de l'autònom fins a la gran empresa, sense una quota de socis, sense pertanyes, i pel simple fet de tenir una activitat econòmica, per tant un NIF, doncs ja està representat per la cambra. Per tant, aquesta faceta doncs, pedagògica i sobretot de desplegament del potencial de la cambra en el territori. Llavors, a nivell de consell de cambra ens hem generat una sèrie d'objectius, que és treballar molt amb la formació. Crec que hi ha un espai molt interessant per potenciar la formació aquí en el Penedès, tant des de la formació professional, estant al costat de les demandes del mercat laboral i ajustant la demanda a l'oferta també d'aquest mercat laboral, així com també, diríem, de tota la part de més grau universitari. Crec que a Penedès, si pot créixer, doncs hauria de créixer també a partir d'una forta demanda, perdona, d'una forta oferta de formació en grau universitari, que és un dels petits greuges, a vegades comparatius, amb altres zones territorials fora de la corona metropolitana, on veus doncs, a Osona, Maresme, els Vallesos, amb una oferta molt, molt important, que alhora genera una activitat econòmica al seu voltant, tant sigui directa com a nivell indirecte. I alhora també fa doncs, que en el seu territori doncs, es pugui desplegar una part de formació que moltes vegades la gent, els estudiants, els joves, i no tan joves, sinó la gent també que vol reprendre o vol encaminar o vol millorar la seva trajectòria professional, ha d'anar-ho a buscar fora del Penedès. No? Per tant, aquesta part de formació és un dels ítems importants dels propers anys, lligada també amb l'empenta amb l'emprenedoria. No? Entenem doncs, que en el Penedès hi ha un niu, diguéssim, d'emprenedoria, un background d'emprenedoria important, que cal organitzar-lo, cal potenciar-lo, cal visibilitzar-lo, i per tant ens agradaria doncs, generar una espècie de hub, un punt de trobada, una forma de visibilitzar i dimensionar l'emprenedoria i alhora poder crear també un petit ecosistema d'acceleradores de start-ups, acceleradores d'empreses, perquè aquests emprenedors puguin tenir l'oportunitat de fer créixer el seu projecte aquí en el territori també, no? I sobretot també doncs, tenir una miqueta la marca Penedès doncs, incrustada en el projecte i no haver de recórrer, diguéssim, amb altres organitzacions fora del territori i bàsicament tornar-hi amb aquest magnetisme de l'àrea metropolitana.
Després, Ferran, tornarem a l'emprenedoria i la formació, perquè són dos punts capdals. Deixa'm que tanqui el 2024, perquè portes dades, perquè ens fem una idea d'aquest 2024, com l'hem tancat.
Bé, bueno, doncs, les dades són més que econòmiques, són a nivell de la part ocupacional, diguéssim, del creixement o de la variabilitat de la creació o no d'empreses. Si tenim un petit increment d'empreses, per tant, és significatiu, és important, i alhora també una reducció de l'atur al Penedès. No? Estem en un 8.8, diguéssim, de xifra d'atur al Penedès, que és un atur similar al de la mitjana de Catalunya, però que són dos punts menys que si comparéssim amb l'exercici anterior. No? Per tant, bones dades. El que passa que després, quan entres més en detall, i aquí hi ha molta part, diguéssim, a revisar, però la part doncs, on te pateix una mica més és la part de l'agricultura, que evidentment va perdent recursos, i per tant doncs aquí no és menor, aquí no el Penedès, el seu grau d'importància, i alhora també la necessitat que hi ha en el sector serveis, tant a nivell de necessitat d'ocupació com d'ocupació de valor afegit, diguéssim, no? Que això doncs, és el que lligaríem amb el que parlàvem fa un moment de la formació professional.
Mira, et preguntaré justament pel sector serveis, perquè aquí al programa, quan ve gent del món de l'hostaleria, per exemple, és una de les coses que reclamen moltíssim, aquesta formació, que els hi costa molt trobar gent preparada.
Sí, de fet, la setmana passada es va presentar l'informe del Wine Travel Observer, que és un servei d'estudis que ha fet l'Escola d'Enoturisme, molt interessant, en què justament posava això de relleu. No? És a dir, quan parlem d'enoturisme, moltes vegades parlàvem només del celler, aquest estudi el que ha fet és ampliar el focus i parlant d'enoturisme, doncs parlant dels restaurants, de les cases d'acollida de turistes i alhora també de les agències de viatges. No? I és evident que el que traslladaven tots aquests actors, diguéssim, és la manca de professionals amb experiència i amb qualificació. I alhora també una part del complement de la qualificació. És a dir, podria haver-hi persones molt enteses en tasts de vins, però que després a la part d'administració, a la part d'exportació, d'altres parts necessàries també per aquesta part més holística del negoci, doncs anaven més coixos, no? Per tant, això és un primer examen, és una primera diagnosi per poder orientar justament aquestes necessitats de formació. Lligo aquest informe també amb la trobada que es va fer del Consell Escolar, bé, no sé si ho dic ben bé, ara no recordo ben bé el nom del meeting, diguéssim, que es genera cada 2 anys en l'escola de Barcerrossell, mm-hmm. on es posa a debat a través de la interacció amb diferents agents, de les necessitats o com hauria de reorientar també el procés pedagògic en l'escola de Barcerrossell, no? I, per tant, es generen tota una sèrie de casuístiques, la necessitat de formació i del paper, sobretot, de la formació de l'FP dual, que és una part, creiem, molt important d'introduir, crec que és un cas d'èxit del model de formació català, en aquest cas, on els professionals, els estudiants, poden tenir accés a través de la formació dual a l'experiència i, per tant, també serveix perquè les escoles puguin adaptar els seus processos de formació a les necessitats laborals, no? Això, en definitiva, era una miqueta la síntesi de la presentació d'aquest informe que es va fer la setmana passada a l'Escola de Naturisme.
Ferran, per parlar de formació, tenint en compte sectors clau a dia d'avui en el desenvolupament, com són les TIC, com és la intel·ligència artificial, parlar de formació en aquests moments és cabdal, no? De cara a un futur, i a un futur molt proper, perquè al final són coses que han vingut per quedar-se i que ens cal aquesta formació.
Sí, de fet, nosaltres vam fer el dia Cambra el novembre, que és una miqueta el reconeixement a empreses i tot plegat, i justament la xerrada, la ponència, vam demanar-li amb el Geni Roca, que és un expert en el tema, doncs que es pogués fer una ponència sobre com ens podria afectar aquesta part de la digitalització i de la intel·ligència artificial en concret, no? Ens va agradar molt i ja sabíem a qui convidàvem, diguéssim, però com si coneixeu el Genís, doncs el que transmet és, primera, escolta'm, totes les revolucions tenen un camí, no s'ha de perdre la pista i el que s'ha de fer és anar incorporant aquella intel·ligència artificial en el teu dia a dia, en tot allò que et pot anar ajudant, no? Com que no en soc un expert, no avançarem en el tema i ho deixarem justament als experts, però sí que és evident que hi hem d'estar treballant. Justament la setmana vinent fem una trobada també per explicar a les empreses mitjanes, el que seria el segment 3 i 4 del kit digital, la importància de poder aprofitar aquests fons que venen de la Unió Europea, aquests Next Generation, per que s'anomenen els kits digitals o els kits consulting, doncs també per facilitar aquest accés de la mitjana empresa a la digitalització, no? I per tant, doncs des de Cambra es dona aquest servei, el donarem a conèixer, crec que és el dia 12 de febrer, al Centre Àgora, doncs aquest accés de la PIME, doncs, en aquests recursos. I és evident que hem de fer un llibre de ruta en el territori, sobretot tenint en compte la idiosincràsia de les empreses al territori, doncs, per adaptar aquesta part de digitalització a tot el procés que va des de l'IoT, des de, diguéssim, des de la Internet de les coses en el sector domèstic, i hi ha iniciatives d'emprenedoria molt interessants aquí al Penedès, en aquest sentit, projectes molt ambiciosos, fins a la formació també amb intel·ligència artificial, pensant en un projecte també que ha nascut en el Penedès i està creixent, i que fins i tot algú segur que n'ha sentit a parlar perquè s'està publicitant ja en els mitjans radiofònics, en concret a RAC1. I, per tant, són dos extrems, a partir d'aquí, doncs, tota la cadena de valor amb la indústria i sobretot en el sector vitivinícola, que ja fa temps que hi està entrant, doncs d'aprofitar aquesta part per ser, evidentment, molt més competitius.
Ferran, de cara a aquest 2025, parlant de perspectives, s'espera que l'economia catalana es mantingui com una de les més dinàmiques dins de la Unió Europea, però cal parlar en aquest moment, i més en les últimes setmanes, perquè s'està parlant moltíssim dels arancels anunciats per Trump. Preocupen, òbviament, en el territori. No sabem cap a on va això, però sí que hi ha aquesta certa preocupació en un territori com el nostre, que s'exporta força.
Sí, és evident, ja ens va passar en l'anterior mandat, no? del tema dels arancels amb l'administració Trump. Bé, bueno, avui tenim notícies una miqueta d'aquesta marxa enrere, una miqueta en els fronts de Mèxic i Canadà. Crec que no és els especialistes, els economistes, parlen de que no és bo per ningú, ni per l'economia americana, ni, òbviament, per l'europea, ni en el cas de la nostra, de la catalana. Si no m'equivoco, el volum d'exportació del sector vitivinícola està al voltant de 620 milions d'euros d'exportació. Crec que als Estats Units suposa al voltant d'un 18%, per tant l'impacte no és menor, és important. El que es recomana també des d'Acció, i per tant des de Cambra també va una mica en aquest sentit, és que les empreses puguin estar preparades, no?, tinguin un pla de contingència per obrir-se a nous mercats, per reactivar també una miqueta la part de l'economia, perdó, del sector exportador europeu, i per tant aquest consum interior europeu, i per altra banda veure també com evoluciona, pel que diuen els experts, la paritat dòlar amb euro, que el que podria fer és mitigar una miqueta aquests arancels. Però el que en traiem una miqueta de tot plegat d'això, per mi són dues grans lectures. La primera, que és òbvia, que és la incertesa, no ens ajuda a ningú, però que aquesta incertesa ens fa generar uns plans de contingència que alhora es poden aprofitar per si allò que aquell llop que ha de venir doncs acaba no sent o sent menor, doncs el podem aprofitar per dinamitzar-nos en buscar nous mercats i poder doncs, això, mitigar els efectes d'un possible arancel. Però sobretot és aquesta part d'incertesa, no només del mandat Trump, sinó en general de l'economia mundial. Afortunadament s'agafa, crec que, ben posicionats en el que és l'economia catalana i, tal com deies, com a motor una miqueta de l'economia europea, per tant, doncs, seguir empenyent i per tant, doncs, amb cert optimisme des del punt de vista de la part de sortida, diguéssim, que tenim com a economia catalana.
Parlaves d'aquesta incertesa, no només amb els arancels, sinó en els últims gairebé 5 anys des de la pandèmia. Aquesta incertesa l'hem viscut dia a dia en l'economia empresarial, però no només empresarial, sinó a les llars, amb tota una sèrie de coses que hem hagut d'aprendre i de vocabulari al dia a dia que ja tots hem anat incorporant al nostre dia a dia. Però sí que és veritat que el que comenta, que aquesta incertesa, doncs, de primeres, pot espantar una mica, no?
Sí, 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 però a mi m'agrada pensar una miqueta que el teixit empresarial, econòmic, també ocupacional de català, diguéssim, ja hi està una miqueta acostumat, i per tant, en el seu ADN ja hi ha una miqueta aquesta reinvenció i aquesta superació de tots els pals a les rodes que ens anem trobant, no? O sigui, no fa molts anys, ja no recordem massa, hi havia hagut aquell boicot al cava català, hi havia hagut situacions de relació amb l'estat espanyol, que és evident que és el primer mercat, doncs una miqueta més difícils. A partir d'aquí, amb el factor de les exportacions, també hi havia hagut una diferència del valor euro-dòlar important, que també frenaven, i per tant, doncs, tota una sèrie d'inconvenients que hem anat solucionant i posant una miqueta amb aquests plans de contingència que anàvem dient per fer justament el que tenim ara, no? Una economia molt, molt raonablement forta, no?
Per acabar, et faig una darrera molt lligada al que parlàvem abans de la formació, i és el talent. En tenim moltíssim de talent a Catalunya i no... M'agradaria parlar de la retenció del talent, del que costa que aquest talent no ens acabi marxant fora de casa.
Sí, i en concret sempre més aquí al Penedès. Comentava abans, hi ha iniciatives realment molt interessants, pioneres, capdavanteres, el que dèiem abans, amb internet de les coses, per fer millor la vida domèstica de les persones dependents i amb projectes d'aquest sentit, o de projectes de formació a través d'intel·ligència artificial. No? I això es fa aquí en el Penedès. Llavors, tenim tendència ara a il·luminar-nos amb el que s'anomenen expats i tots aquests professionals que venen del món digital i venen de fora i s'instal·len i aprofiten les infraestructures que hi ha aquí, en concret a Barcelona i en Catalunya en general. I sí que és veritat que hi ha una part de talent català, penedesenc, que surt, que se'n va del Penedès a l'àrea metropolitana o que se'n van fora justament de Catalunya, i cal fer-lo brillar, cal donar-li les oportunitats, cal que els hi posem a disposició infraestructures perquè puguin aprofitar aquest talent i emergir-lo i que alhora el puguem aprofitar nosaltres per crear una activitat econòmica de molt més alt valor afegit. I em penso que això és una assignatura que anem tenint pendent en l'economia catalana, diria econòmica en general, encara que hi ha excepcions, però que aquí al Penedès em penso que és una magnífica oportunitat per posar de relleu. Hi ha feina a fer, cal visibilitzar-lo, cal treballar-lo, cal escoltar-lo perquè puguin demanar què és el que puguin necessitar, i amb això intentarem doncs, posar-hi nosaltres també una miqueta el nostre gra de sorra per veure si som capaços d'ajudar aquest talent i donar-los-hi doncs, aquelles eines, aquelles estructures, diguéssim, que els permeti doncs, créixer en els seus projectes.
Tenim molt talent aquí a casa nostra i abans fora del micro els dèiem que de vegades no ens ho acabem de creure al Penedès, això tampoc ens ho acabem de creure i és matèria pendent.
Absolutament, sí, i hi ha molt de feina a fer. Ens ho hem de, justament tu ho deies, ens ho hem de creure i l'hem de visibilitzar i els hi hem de donar totes les eines per facilitar-los doncs, aquest desenvolupament i que no hagin de pensar en altres llocs tant a nivell de formació per formar-se, perquè aquest talent brilli més, però, i quan tinguin ja algun projecte, ja sigui en fase molt de llavor o ja sigui un projecte una mica més desenvolupat.
Ja per acomiadar-nos, ja per acabar de lligar-ho tot, Ferran, pinta bé el 2025?
Sí, absolutament, ple d'il·lusions. Tenim moltes oportunitats, tenim molts reptes també, però afortunadament ho hem anat dient, estem ben posicionats. Crec que tenim molts elements a favor com per empènyer i generar moltes expectatives de futur. I ho dic en clau, al meu entendre, de l'economia catalana, però també, sobretot, aquí al Penedès.
Doncs amb això ho deixem. Com sempre, és un plaer tenir del Penedès en xarxa. Avui fem balanç del 2024, parlant de perspectives per aquest 2025. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en xarxa i fins la propera.
Doncs moltes gràcies, a la vostra disposició.
A 11:15 tenim flash informatiu i arribarem amb Abril Pastor versionant Un espurn al cel de Katy Perry. Potser has sentit que ningú t'entén com un paper brut, fosc i trepitjat. Creus que tu algun cop t'has sentit ignorada, invisible, impassible davant de la gent. Saps que encara hi ha fites per complir, perquè hi ha llum i tu només s'encén. Ja podràs volar, si vols tu pots, brillaràs dalt al cel. No, ja tu seràs el foc que il·luminarà el cel. No, ja tu seràs.
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem per explicar-vos que Llorenç del Penedès planeja un gran parc fluvial que faci de refugi climàtic. L'Ajuntament de Llorenç ha anunciat que vol desenvolupar un gran parc fluvial a la zona del darrere del castell, al voltant del torrent. L'espai tindria una doble funció, servir com a refugi climàtic i com una zona d'esbarjo per infants, a més de poder acollir activitats culturals. El cost del projecte, que ha estat aprovat al ple amb els vots a favor del govern i el PSC i el vot en contra de Compromís, seria de 333.000 euros, dels quals 159.000 serien aportats per la Generalitat i 139.000 euros per la Diputació de Tarragona. Els restants 35.000 van a càrrec del mateix Ajuntament. La intenció és que pugui estar a punt a finals d'aquest 2025. Segons han explicat des del govern local, la zona tindrà un espai verd amb vegetació autòctona que ha de mitigar els efectes de les onades de calor i contribuir a la biodiversitat local. De la mateixa manera, el parc disposarà de dues àrees de joc infantil, amb una gran tirolina i una zona de salts, i a l'altra també elements d'inspiració nòrdica. També es preveu que hi hagi espais per a passejades i zones de descans, així com un punt de trobada cultural que podrà acollir concerts a l'aire lliure, tallers educatius, fires o exposicions. I us comentem, d'altra banda, que Subirats programa un taller per aprendre a seure a càrrec de Mireia Grossman. El proper dijous, dia 20 de febrer, a les 6 de la tarda, i a la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal, al terme municipal de Subirats, es durà a terme aquest taller per aprendre a seure respectant el sòl pelvià. El taller serà a càrrec de Mireia Grossman, fisioterapeuta, osteòpata i divulgadora, i està obert a tota la ciutadania. Per poder assistir-hi, cal inscripció prèvia, omplint el formulari, que ja està actiu, a l'adreça www.subirats.cat, on també hi figura tota la informació necessària sobre aquesta activitat. D'altra banda, la roda de teatre de l'Alt Penedès porta a Sant Martí Sarroca aquest dissabte l'obra Marina Ginestar, Fotos de memòria, de Núria Vizcarro. A partir de la lectura dramatitzada de l'obra Marina Ginestar, Fotos de memòria, de Núria Vizcarro, es vol recuperar la figura de Marina Ginestar i Coloma, periodista, escriptora i militant antifeixista catalana, coneguda per la seva tasca durant la Guerra Civil i la seva activitat a l'exili durant els anys del franquisme. Ella és la protagonista d'una icònica imatge quan va ser fotografiada vestida com a miliciana a l'inici de la Guerra Civil a la plaça de Catalunya de Barcelona de Fons. La representació forma part del projecte 365 dones l'any del Teatre Nacional de Catalunya i el Born, que té com a objectiu recuperar i donar visibilitat a dones històricament invisibilitzades. Sota la direcció de Valeria Laguna, el grup d'assaig Taller Teatre porta la representació al centre de Sant Martí Sarroca aquest dissabte a les 7 de la tarda dins de la promoció de la 34a edició de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès. I acabarem aquest recull de notícies explicant-vos que demà es du a terme una nova edició del Festival Ritmes Solidaris a Vilafranca. La Creu Roja de l'Alt Penedès i la Societat Casal Principal de Vilafranca celebren aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda la 8a edició del Festival Solidari de Dansa Ritmes Solidaris. Una iniciativa que compta amb la implicació de l'alumnat i professorat de les escoles de dansa CAS, Escola de Dansa Casal Assumpte Trens, i també Més Gimdans. Totes tres col·laboraran conjuntament en aquesta proposta, els beneficis de la qual es destinaran a projectes d'alimentació infantil que impulsa la Creu Roja de l'Alt Penedès i funcionarà amb taquilla inversa, és a dir, que cadascú que assisteixi a l'acte pot aportar la quantitat de diners que vulgui, tot i que es recomana una mínima aportació de 5 euros.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Tot seguit a l'agenda al detall, dues propostes. A Vilafranca, aquest dissabte, torna el Festival Ritmes Solidaris, coorganitzat per Creu Roja al Penedès i el Casal, la Societat La Principal. Ens explicaran com anirà aquesta 8a edició l'Àlex Benasseït, vicepresident de Creu Roja al Penedès. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Elvira Mestres, de la Junta del Casal. Benvinguda.
Bon dia.
Elvira, aquest projecte s'enmarca en l'eix d'aliances del Casal. Potser és la més veterana, perquè aquesta serà la 8a edició dels Ritmes.
Sí, certament. És a dir, el casal des de fa ja uns anys que està treballant en aquest sentit. És a dir, el casal té un patrimoni molt gran, té un espai molt gran, a més a nivell del centre de la vila. Això també vol dir molta despesa, però el que és cert és que hi ha això, un gran espai, un teatre a més preciós. I pensem que se n'ha de fer un ús a nivell de la ciutadania, no? No solament de Vilafranca, sinó a nivell del Penedès. I per això es va crear el tema aliances per a aquelles entitats que de manera altruista organitzen activitats sense ànim de lucre obertes als ciutadans. I per això d'aquí ve la col·laboració amb Creu Roja. A part de que també és un projecte social que pensem que és molt interessant i necessari, malauradament necessari, i per això doncs col·laborem, és la vuitena edició, i a més mostrant un espectacle de molta qualitat, perquè ens vindran tres escoles de dansa, a més amb molta qualitat. I jo us puc parlar sobretot per la que és l'escola Assumpte Trens del Casal de Vilafranca, la de la casa, i que realment doncs et quedes, no?, parat de que realment hi ha un nivell de preparació que segur serà un gaudi per tots, vull dir que hi pots acostar-te, apropar-te pel tema, per la vessant solidària, i també pots apropar per la vessant d'espectacle de qualitat.
Un projecte rodó que té aquestes dues vessants de molta qualitat, però, Àlex, com va néixer, també té una història molt bonica darrere.
Té una història bonica perquè tot va ser iniciativa de voluntari més antic, lamentablement ja n'estan uns altres, però Josep Maria Curtó, i ell va insistir molt i va treballar molt en aquest aspecte perquè ell hi creia, ho veia i va ser una realitat. Vull dir, aleshores, a més, això que deia, no?, que a part de ser un acte cultural, és un acte solidari, i això, qui ho fa són els joves dansarins, ballarins i ballarines que tenen aquesta oportunitat, no? Que això és el més important, que aquesta solidaritat surt dels mateixos. Estan fent un acte solidari i ha de ben joves. Sí, això és important.
I jo quan deia, malauradament, és necessari fer aquests actes, no?
Perquè, sí, perquè hi ha desgràcies.
Clar,
sí.
I a més el tema és un projecte que des de sempre s'ha fet per alimentació infantil, no? Uh-huh. I jo, per exemple, hi estava parlant amb una persona molt implicada dintre el món de l'ensenyament i em deia que hi ha un 31% de nens i nenes que viuen al llindar de la pobresa. Això vol dir que el tema alimentació, realment, que hi ha mancances serioses. Molts cops, quan tens una vida més o menys normal, penses que tothom està així, i això no és cert. I és una realitat, i estem parlant de Catalunya, d'un 31%, a Vilafranca en concret no ho sé, però possiblement, quan es diu això, és una mitjana. I llavors, el que està clar és que si els nens i nenes, no solament els nens i nenes, els adults, no podem tenir una bona alimentació, no? Ma mare sempre deia, per poder ser actiu, per poder treballar, per poder estudiar, has d'anar ben menjat i ben dormit. Això diu la saviesa popular, això ho deia ma mare.
I tant, i tant.
No? I clar, hi ha un problema real, és que no ens en fem idea, però hi ha un problema real. Jo imagino, no?, que els de vosaltres ho teniu.
A Catalunya la pobresa és d'un 24%. Però a la pobresa infantil és, tal com tu dius, un 31 gasta més. Un de cada tres nens viu en règim de pobresa. Aleshores, esclar, això afecta, i l'alimentació és el principal, és el que dèiem, no? Però, a veure, gràcies a aquesta iniciativa, doncs, 60 famílies en poden gaudir d'una targeta d'alimentació durant 3 mesos i després, a part d'això, el que ens interessa més és que es fa una cultura de tallers. Hi ha tallers obligatoris que són d'alimentació saludable, de evitar el malbaratament alimentici, tota la sèrie de nutrició, etc. No? A part ja del propi menjar.
De garantir, no?, l'aliment infantil.
De l'aliment, no? Aquí està.
Hi ha tota una formació.
Clar, a part, amb tot això hi ha han recolzat amb una formació i amb un interès de que es faci una alimentació natural, saludable i que estigui correcta, no?
Perquè aquests diners aniran a garantir aquesta alimentació infantil, un programa que Creu Roja desenvolupa durant tot l'any i, per tant, ajudaran, no?, a mantenir
sí,
aquestes beques menjador,
a veure,
aquest ajut.
Aquesta, el Rimes Solidaris poder aporta un 40 un 50% de, del projecte.
Déu-n'hi-do.
Sí. Intentem que sigui així. Ens hem fixat altres anys uns objectius de recaptar pues, 5.000 euros, per exemple. S'ha arribat o no s'ha arribat, però l'important és que, bueno, que la gent que hi vagi, que jo recomano molt, perquè jo també he vist les actuacions d'aquestes escoles, que són fantàstiques, són professionals totals, i jo recomano molt que es vagi. Però llavors, que l'aportació que poden fer, que faci una aportació, és la que dèiem la taquilla inversa, no? Dona el que vulguis.
A la sortida,
però com a mínim,
dona el que vulguis.
Diem nosaltres, per favor, per mínim dona 5 euros. Però, però aquesta seria el mínim, però déu-n'hi-do el que s'ha arribat a recaptar. Durant, des del 2016, més de 22.000 euros s'han recaptat.
Ritmes Solidaris es representa demà a les 6 al Casal, amb les escoles de dansa CAS, l'Assumpte de Trens, l'anfitriona, i més gimdans. Ens recordava ara l'Àlex que funciona amb taquilla inversa, per tant, a la sortida aquest mínim de 5 euros i si voleu més. Però si no podem assistir-hi i volem col·laborar, també hi ha vies establertes, no?,
sí,
per fer-vos costat.
Hi ha la fila zero, més apropiada per empreses, organitzacions, que es fan una aportació
extraordinària.
Extraordinària. Aquesta seria la via.
Sí. El tema, jo penso que és això, no? És a dir, la gent, la societat, necessitem, no?, d'aquesta xarxa solidària per sortir-nos d'aquests problemes. És a dir, no tothom les coses li van bé. I a vegades no és que sigui que un no vulgui dedicar-s'hi a fer-ho. Quan parlàvem d'això, que hi ha un 31% de nanos amb risc de pobresa, vol dir que no s'alimenten bé, es deia que, i no solament en aquest sentit, que hi ha gent que treballa però que no té suficient per poder viure amb dignitat. Per què? Perquè si hi ha una part molt important de lo que es guanya s'ha d'invertir en vivenda, que és l'altre greu problema que hi ha, doncs no arriba per pagar-ho tot. I realment això és alguna cosa que, clar, lo que està fent des de Creu Roja és intentar, no, tapar un forat perquè la gent pugui menjar, però que això és un tema social. Jo penso que la gent s'ha de seure i s'ha de buscar solucions ja des de molts apartats, no? Però que, clar, els nanos són els que tu primer has d'alguna manera emparar, perquè són els que són més dèbils, és a dir, no tenen... No?
I com dèieu abans, també una línia destacable del projecte és que aquests nens i nenes i joves que ballen d'aquestes tres escoles de dansa són molt conscients d'aquesta realitat, no? Perquè se'ls explica i saben per què estan ballant aquest dissabte. Per tant, formem aquestes noves generacions.
Sí, perquè jo penso que molts cops, si no ho veus, si no t'ho posen davant, molts cops penses que la teva vida és la normal. I si la teva vida, més o menys, doncs pots treballar, pots estudiar, pots jubilar-te, que els que estem aquí, alguns que estem jubilats, doncs a dir, i pots estar cobrant i tenint uns ingressos regulars i que més o menys ja has pogut acabar de pagar la hipoteca, però no tothom té això. I això s'ha de recordar, no? És a dir, i tots som, no?, que convivim en el mateix espai. Però hi ha gent que realment s'ho passa amb dur. I jo el que m'agrada quan que expliqueu vosaltres és que no solament és donar, sinó que és també és donar-li eines perquè realment, no?, puguin aprendre noves coses perquè, no?,
correcte,
a tots aquests tallers.
El Creu Roja el que hem detectat és que cada any augmenta el número de persones, usuaris, que en diem, de persones que necessiten ajuda. Però el que també hem detectat és que repeteixen. És a dir, que la pobresa s'està cronificant.
Que no se'n surten.
Famílies que no se'n surten. Encara que treballin, encara que tinguin feina, no surten de la pobresa. I això és un fenomen que s'està, ja aquests últims anys s'està repetint. Cada vegada tenim que ajudar més persones, perquè el que vol Creu Roja és fer una actuació integral amb tota la família, amb tot el, perquè no és només donar una barra de pa. I aquest és el problema que detectem, que cada vegada es van repetint més. Les mateixes famílies no en surten, no en surten. Bueno, i en l'acte aquest que farem dissabte, la presentadora és una voluntària de Creu Roja, que es diu Laura Vigara. I això ens fa també molt feliços.
Demà a les 6 tenim aquesta oportunitat de gaudir d'un bon espectacle de dansa, càrrec del CAS, Assumpte Trens i Més Gimdans, i de contribuir a garantir aquesta alimentació infantil a casa nostra, participant en aquesta 8a edició del Ritmes Solidaris. Àlex Elvira, moltes gràcies i que vagi rodat.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ens quedem als escenaris, però canviem la dansa pel teatre. Pel teatre i per un nom propi, el de la periodista, escriptora i militant antifeixista catalana Marina Ginestà i Coloma. Demà a la tarda, el grup Taller d'Assaig Teatre de Vilafranca recordarà la seva vida a través de fotografies de memòria a Sant Martí Sarroca. Ens ho explica la Fanny Vivar des de Canal 20, Ràdio Lèrtola.
Com bé deies, Sílvia, avui parlem de teatre i ho fem saludant el Valeri Laguna, el director del grup Taller d'Assaig Teatre de Vilafranca del Penedès. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Avui... Salut a tots.
Avui parlem amb vosaltres perquè precisament demà, dissabte a les 7 de la tarda, al Centre Sant Martí i al Centre de Sant Martí Sarroca, dintre d'aquesta 34a roda de teatre de la GATAP, representeu Marina Ginestà, Fotos de memòria.
Correcte, així ho farem, sí, sí, ens fa molta il·lusió. Ja hi vam anar l'any passat també amb una producció semblant i el públic de Sant Martí ens dona sempre una gran acollida. Molt bé.
Què es pot esperar al públic que demà s'acosti al centre?
Bé, el públic que demà se'ns acosti veurà que li parlarem d'una dona, que es diu Marina Ginestà i Coloma, una dona que va néixer el 1919 i que va morir el 2014 a París, i una dona que, sobretot, doncs, és molt representativa de la nostra història, perquè va ser una periodista, escriptora, militant antifeixista catalana i sobretot va ser coneguda per ser l'emblema de la dona combatent a la Guerra Civil Espanyola. Marina Ginestà va ser aquella foto, o és aquella foto icònica i tan famosa de la miliciana amb un fusell posant dalt d'una terrassa de l'Hotel Colón de Barcelona i on es veu al fons la catedral, etcètera, etcètera. No? Expliquem aquesta història, expliquem la història d'aquesta miliciana com a símbol de moltes milicianes i al mateix temps doncs, això ens ajuda a explicar una bona part de la nostra pròpia història des dels començaments del segle XX fins ben entrat, gairebé durant tota la vida d'aquesta dona, i creiem nosaltres que és molt, molt, molt interessant reparar aquestes històries, aquest oblit de memòria que tenim, recuperar-lo i no deixar que es perdin moltes coses que han passat i que ara gairebé no se'n parla. No? Parlarem d'això.
En el títol de l'obra, que és Marina Ginestà, Fotos de memòria, precisament apareix aquesta paraula, fotos, no? Perquè no és a l'atzar aquest títol.
Sí, sí. És curiós. Això, deixa'm dir que això és el resultat de la nostra col·laboració, que ja fa 3 anys que dura, amb el Teatre Nacional de Catalunya i amb el Born Centre Cultural de Memòria. Aquesta col·laboració consisteix en portar a l'escena productes que surten del TNF i que volen recuperar la memòria de persones que han estat, i sobretot de dones, que han estat silenciades de la seva obra, saps? I això de les fotos, o sigui, la dramaturga que va inventar aquesta història Marina està fotos de memòria, va pensar que una bona manera d'explicar una història, una vida d'una persona, i teatral, fer-la explicable i representable, era com si estiguéssim parlant del seu àlbum de fotografies, de l'àlbum de fotografies personals de la Marina Ginestà. I això, l'obra, s'explica gràcies a diferents fotografies que corresponen a diferents moments de la seva vida, no? I també a diferents moments de la història del nostre país. I això, anar fullejant aquest àlbum de fotografies, és com anem explicant la vida de la Marina Ginestà. Aquí el nom de fotos de memòria.
Com just comentaves, no és la primera ocasió, no és la primera vegada que participeu en un projecte així. Com arribeu a fer aquesta col·laboració amb el TNC i el Born?
Mira, jo personalment estic molt en contacte amb el TNC perquè hi faig altres col·laboracions, però en qualsevol cas no és cap cosa extraordinària. El TNC obre unes convocatòries on proposa a grups de teatre o a directors i grups de teatre amateur de tot el país de fer col·laborar amb ells, i aleshores el TNC, els que volem participar d'aquest programa, ens fa unes formacions, ens explica tot aquest material que tenim, ens fa fins i tot unes representacions que diuen ells que són representacions mare, que ells mateixos presenten al Born de Barcelona, i a partir d'aquí, d'aquestes formacions, d'aquesta representació que es fan especialment per nosaltres, ens encarreguem de fer una cosa que ells en diuen reverberacions, o sigui, repeticions per tot el territori. Nosaltres aquí, en el Penedès, bàsicament, doncs ens dediquem a representar aquesta obra i de la millor manera possible, d'una manera atractiva, d'una manera fins i tot en algun moment divertida, i que bé, forma part d'aquest projecte des de fa... aquesta serà la nostra segona. El projecte porta 3 anys de funcionament i esperem poder també participar-hi a la propera proposta que es farà.
I quant de temps heu estat treballant en aquest Marina Ginestà Fotos de Memòria?
Home, bastant de temps. Això és una cosa que comença, diria jo, cap a l'abril, maig de 2024, i l'arribem a estrenar a finals de novembre, aprofitant del dia de la violència contra la dona, i allà fem ja les primeres representacions, que les fem a Sant Pere Molanta i al Casal de Vilafranca. I a partir d'aquí continuem dintre el programa de la Roda fent representacions a Sant Pau d'Ordal, una representació que va ser meravellosa, amb una participació del públic, amb un col·loqui final fantàstic, perquè també ens agrada parlar-ne una miqueta al final d'aquesta recuperació de memòria històrica i democràtica i d'aquesta una mica lluita contra l'oblit i aquesta pedagogia. Continuem la Ràpita aquest mes de gener, i ara, doncs, dissabte, demà, anirem a Sant Martí a trobar-nos amb la gent que ens vulgui veure i conèixer la història aquesta i parlar amb nosaltres una mica.
Com comentaves, ja fa uns quants dies que l'esteu rodant, aquesta obra, no és la primera actuació. Serà la darrera?
No. No serà la darrera. Estem a l'expectativa de tenir 2 o 3 actuacions més, però encara no està tot tancat i encara no puc anticipar els llocs, però bé, espero que per aquí la comarca encara es pugui veure un parell de vegades, i també pensem que la podem portar a algun festival de teatre amateur.
Quantes persones formeu part d'aquest grup taller d'assaig teatre?
Bé, el taller d'assaig teatre en aquest moment té com a dues ànimes, diria, com a dos projectes en marxa. Un és aquest, el Marina Ginestà Fotos de Memòria, i en aquest projecte intervenim a l'escenari i visibles tres actrius i un actor, i després tot l'equip que hi ha al darrere, que acompanyem aquesta proposta, que entre muntatge, llums, música, etc, tot el que passa a l'escenari, doncs ben bé som 8 o 9 persones. El taller d'assaig teatre té també altres membres, altres projectes, altres propostes que estem treballant, i en aquest moment, en aquest precís moment, potser és un dels que en el taller d'assaig teatre, en el TAC, hi ha més gent interessada en moure's i fer teatre. Potser som entre 18 i 20 persones.
Home, déu-n'hi-do, eh? Unes quantes, no? Hem anat parlant amb diferents grups, no? Potser sí que és un volum bastant, bastant gran de persones. I com comentaves al principi d'aquesta entrevista, convidem a tothom a acostar-se demà dissabte a les 7 de la tarda al centre de Sant Martí Sarroca per gaudir d'aquesta Marina Ginestà Fotos de Memòria, que representareu vosaltres des del grup taller d'assaig teatre TAT de Vilafranca del Penedès. Moltes gràcies, Valeri Laguna, el seu director, per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Aquesta nit, Cesc Freixes s'acomiada del públic penedesenc a l'Auditori de Vilafranca. Escoltem una de les cançons que pot ser que sonin, Aran.
Prestats de la tardor, blau profund, just guarden un nou món. M'hi vull capbussar, ser peix d'aquest amor. Cap al sud, desnudat.